COPE Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, acompanyats, com sempre, per Pol i Hernández aquí al control, estem disposats a informar-los, a donar-los a conèixer, doncs, bones notícies, notícies que passen certament per aquesta celebració de la cinquantena pasqual. Una celebració de la cinquantena pasqual que, evidentment, ens convida a pensar de seguida en dos protagonistes, xiquets i adolescents. Xiquets especialment perquè està començant aquest temps de primeres comunions. Moltes parròquies ja han començat a portar a terme aquestes primeres comunions que certament doncs, són ben celebrades i ben festejades. Recordem que venim de 2 anys on pràcticament aquestes celebracions es van haver d'ajornar i s'havien de fer en unes condicions molt diferents en aquelles en les quals solem estar habituats. Doncs bé, ara les parròquies ja poden pràcticament, sense cap tipus de restricció, celebrar aquestes festes de les primeres comunions. I això, evidentment, doncs, també ha permès jornades de prèvies en aquesta celebració de la comunió, perquè, evidentment, doncs, per mitjà de les preparacions de les primeres comunions, algunes catequesis conjuntes en molts de llocs, ha fet que s'active, en definitiva, doncs, tot un sistema de trobades i un sistema d'assajos que fins ara doncs, no es podia fer degut a la pandèmia. Per tant, ens alegrem i molt. I el segon protagonista, les confirmacions. Aquest temps de maig, especialment al voltant ja de la Pentecosta, ens trobem en què moltes parròquies de la nostra diòcesi han celebrat i celebraran el sagrament de la confirmació. Flix, per exemple, Gandesa, la Fatarella, Ribarroja d'Ebre, van ser llocs on aquests dies s'han pogut celebrar i portar a terme aquest sagrament. I els que queden, el Fara de Carles, aquesta setmana, també la parròquia de la Mare de Déu del Roser, l'Arrabal de Cristo, Xerta, Campredó, són diferents parròquies que al llarg d'aquest mes es portarà a terme aquest sagrament de la confirmació. I certament que aquesta és una de les primeres notes a destacar, com també ho és aquesta jornada diocesana que es va viure el passat 14 de maig a la jornada diocesana de jovens Alcanar, més en concret a l'ermita del Remei d'Alcanar. Una ermita vocacionada per acollir a jovens, ja que des de fa molts anys allí s'anava celebrant aquesta Pasqua Jove, que segur que molts oients recordaran, i a lo millor molts hi han participat, i que encara avui doncs, continua no?, en aquest tarannà d'acollida de gent jove, de catequistes, d'animadors, i així ho va fer el passat 14 de maig a una seixantena d'adolescents i jovens es van poder aplegar en aquest indret per celebrar i per portar a terme la jornada diocesana, que aquest any s'ha pogut celebrar com tantes i tantes coses, és un signe d'esperança i d'alegria. I anem a començar aquesta tarda, doncs, en la notícia, aquest cap de setmana enmarcarà les pregàries, hauria d'enmarcar totes les pregàries de les nostres celebracions. Sempre preguem pels malalts, sempre. I, evidentment, és una realitat, la de la malaltia, que, malauradament, però també per una altra part, la coneixem de primera mà. Però també hem de pregar perquè l'Església, doncs, per mitjà de diferents campanyes, de diferents iniciatives dintre de l'Església, puguen afavorir també l'acompanyament de la gent malalta. I una persona que certament té molta mà, jo diria, en aquest acompanyament dels malalts és mossèn Joan Bajo, que a més, no?, ell és el delegat de la Pastoral de la Salut i també ocupa un lloc molt important a nivell de Catalunya i a més ens ajuda en els seus llibres que ens volen il·lustrar aquest acompanyament dels malalts. Mossèn Joan, molt bona tarda.
Molt bones tardes.
Millor presentació la farà vostè, no? Però certament de que jo crec que el que seria, en aquest cas el resum, seria de que és una persona que vostè coneix molt bé de primera mà l'acompanyament dels malalts. Comencem primer per la campanya, pel Dia del Malalt. Què és el que vol aquesta campanya, o què pretén perseguir aquesta campanya dintre de l'Església?
La campanya d'enguany, que ben bé porta el títol Acompanyar el qui sofreix, o acompanyar el qui viu en sofriment, amb la frase de l'Evangeli de Lluc: sigueu misericordiosos com el vostre pare és misericordiós. Vol portar a terme l'experiència o la realitat que ha sorgit arran de la situació pandèmica que hem viscut, en què han aflorat els sentiments de dolor i de sofriment, no només de la malaltia en si i de la pandèmia, sinó també tot el que va a la vora d'aquesta realitat, no? Per exemple, pues, les situacions de dol que han quedat inconcluses o mal tancades perquè pues, molta gent s'ha quedat pel camí sols en una habitació d'una UBI o d'algun lloc estrictament preparat per a l'acompanyament de la Covid, no? Sí. Llavors, s'ha volgut fer una continuació del que s'havia programat per l'any passat, era fer una mica, pues, això, el tancar el cercle de lo que ha suposat, pues, viure aquesta situació en què ens hi vam trobar tots d'una manera descol·locada. Pastoral de la salut, pastoral de residències, els hospitals, els centres d'assistència primària, els mateixos professionals. Quants de nosaltres han tingut que fer també acompanyament als professionals que s'ho han passat, pues, malament, veient que moltes vides se'ls marxaven sense poder fer res, no? Una mica el recolzament i el reconeixement en aquests moments tan angoixants i tan dolorosos que han passat.
Certament de que a tots s'ha posat a prova, no?, aquest moment, i això ha fet que d'alguna manera, pues, també, no?, des de l'Església s'hagi viscut una situació complexa, certament, no?, i que ha costat també, doncs, reconduir perquè la gent pugui, en aquest cas, acompanyar millor als malalts. Jo crec que s'ha donat també a nivell de bona resposta, no?, també dintre de moltes persones anònimes que han intentat fer el que han pogut, no, mossèn Joan?
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sí, certament, al principi va ser una mica caòtic, perquè ja dic que ens va agafar tots el peu descol·locat, no havia material perquè ningú s'esperava que tingués les dimensions que ha tingut aquesta realitat, no? Però a mesura que es va anar assentant, i estic parlant, pues, de l'abril, del maig del 2020, i tot el que ha sigut després, aquest llarg procés de situació cronificant de la pandèmia, pues, certament ens han anat recol·locant i ha sortit també ha sobresortit la tasca pastoral pot arribar a fer, pues, ja dic, ajudant sobretot a aquelles persones que s'han plantejat en veu alta i en mayúscula l'interrogant de per què ha passat això, per què Déu ha permès això, per què jo com a professional no he pogut fer res, què ens ha fallat, què ens falla, que no puguem fer, no? Llavors, aquest sentir-se sentir-se feble davant d'aquesta realitat ha ajudat molt a que aquest títol de la campanya d'enguany d'acompanyar amb el sofriment, perquè no es tracta només del sofriment físic per una situació patològica, sinó tot el que ha comportat, pues, això, no? Pues, l'estrès professional per als professionals, quantes infermeres i metges s'han passat setmanes senceres al costat de al seu lloc de treball perquè no donaven a l'abast, sí. O molts companys dels serveis religiosos que, s'han quedat tancats dins de l'hospital pues, per poder atendre la mesura que hem pogut i els estris que tinguéssim a les mans pues, poder ajudar a acompanyar aquest, en aquests moments.
Hi ha que dir que certament, a part de d'aquesta feina anònimament, no? Que també és important, el munt de gent que anònima doncs ha col·laborat i s'ha ficat al darrere. Mossèn Joan, si vostè està, jo crec que avui està a camí de Barcelona perquè va presentar un llibre, no és el primer llibre que mossèn Joan escriu, i que sempre són aquests llibres, jo diria que una molt bona ajuda per a, jo diria que per a tothom, per a tothom, perquè és una forma també de sentir-nos ajudats, de sentir-nos acompanyats en tota aquesta tasca del cuidado dels malalts. Quin és el llibre, mossèn Joan, que ha escrit darrerament i que se presentarà aquests dies, aprofitant també aquesta campanya?
Bé, és un llibre que ja fa temps que li donava voltes i que la meva estància en un curs de gerontologia a Cuba, precisament per la Facultat Catòlica de La Habana, pues, vaig tindre la sort de poder impartir, va acabar de relligar pues, aquesta realitat. És un llibre sobre la pastoral de la gent gran, no? I està aixoplugada pel capítol 3 de Sant Joan, pel diàleg que està tan bonic entre Nicodem i Jesús. Cal renéixer de nou en l'esperit per a poder pues, ser llum en el món, no? I després una mica també pues, tot l'ensenyament i la riquesa que vaig treure tant de l'impartir aquest curs a l'Havana i uns dies després del primer Congrés Internacional de la Pastoral de la Gent Gran que es va realitzar a Roma propugnat pel Sant Pare, no? Mm-hmm. I llavors una mica pues, aquestes reflexions que jo ja tenia pues, una mica com a treballades pues, adornades o acompanyades també d'aquesta experiència que vaig adquirir allà amb els professionals pues, geriatres i gerontòlegs a nivell de l'Havana i els grans experts de tot el món que van fer les seves aportacions al Congrés, no? Llavors la idea queda reconeguda amb el títol perquè és renéixer una nova oportunitat per la gent gran, no? O sigui que és què pot fer avui en dia una persona gran en el món, tant en l'àmbit familiar, social, com eclesial, no? És que renaixer de nou de l'esperit que Nicodem pues, ha de prendre de la boca de Jesús, del gran mestre.
I que diré que a vegades falten, no?, estos bons materials. Com a mínim que un se senti animat, no?, perquè la malaltia, desgraciadament, bueno, o naturalment, està dintre de la nostra vida, no? I a vegades afrontar-la un se troba un poc mancat de material, d'ajuda. Un bon llibre, certament, no? Però jo crec que vostè també té un segon llibre, no? Té vostè més publicacions que d'alguna manera intenten ajudar a, jo diria, aquest acompanyament. No, mossèn Joan?
Sí. Sí, certament. Este llibre és una mica més d'aterrar a un nivell més pràctic que l'anterior, que era més teòric sobre la pastoral del major, era com des de la reflexió com estava pues, enfocada des de la paràbola del bon samarità, però aquest és una mica més pràctic perquè en el sentit de com, i ara que Conferència Episcopal Espanyola ha tingut a bé pues, a aprovar unes orientacions per anar creant a nivell de tots de tots els bisbats pues, aquest fet de la pastoral de la gent gran pues, com aterrar a un terreny més pràctic i donar pues, petits flaixos de com afrontar aquesta realitat que tothom, si Déu vol, pues arribem a assolir, que és l'etapa de la bellesa, i com sentir-nos útils a nivell, pues, ja dic, familiar. Ja ho hem vist a través de la pandèmia, com els avis han contribuït a un gran bé del sosteniment, no només material de la família, sinó des de l'espiritualitat i des de el seu tarannà profund en l'àmbit de la societat, sobretot també en l'àmbit de les nostres parròquies i de les nostres pastorals, pues, també com a actius, com a membres actius, com a catequistes o com a col·laboradors de les parròquies, no? I penso que també el que pot ajudar també és el fet de lo que es pugui traure de fruit del sínode, no? Que ajudaran també a que pues, puguem veure a la persona gran com un actiu, fins i tot en la consecució de perllongar i de fer un testimoniatge de fe i de saviesa en el món.
Jo no sé si aquí a la nostra diòcesi hi ha un treball, s'està treballant en aquest camp de la pastoral de salut en els diferents hospitals. Vostè que coneix aquesta realitat, mossèn Joan, quines són les tasques que es porten a terme aquí a la diòcesi?
Bueno, tenim la delegació, que tenim alguns membres que col·laboren en la elaboració dels petits materials que tenim a nivell de bisbat per celebrar, pues, una mica tot el procés de l'any de les campanyes. I ara, pues, la persecució que hi ha és que a cada bisbat, pues, hagi també este departament que acompanyi o que vagi paral·lelament a la pastoral de la salut, que és la de la gent gran, que per això els bisbes, pues, han aprovat aquest document d'orientacions, perquè la idea és que a nivell de cada bisbat hagi un lloc referencial per poder, pues, executar i portar la praxis a aquesta pastoral.
Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Joan, no li robem més temps perquè sabem de que té feina, de que ha d'anar a presentar aquest llibre a diferents diòcesis. Aquesta setmana toca a Barcelona, no? I jo suposo que després doncs també s'anirà presentant en diferents indrets perquè en aquest cas puguen conèixer-se, no? Que això és lo veritablement important.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè, mossèn Joan. I amb les paraules de mossèn Joan Bajo i amb la presentació del seu llibre, un llibre que sempre és bo per acompanyar els malalts, posem el punt i final i els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
La llibertat, que segons el catecisme de l'Església Catòlica, consisteix en el poder arrelat en la raó i en la voluntat d'actuar o de no actuar, de fer això o allò, de produir per un mateix accions deliberades, és una condició necessària per a la moralitat dels actes humans. Juntament amb el do de la llibertat, Déu ha dotat a l'ésser humà de la consciència, que és el nucli secretíssim i el sagrari de l'home, on es troba tot sol amb Déu, la veu del qual ressona en la seva intimitat. Estem davant l'element més personal de l'ésser humà, que fa d'ell una criatura única i responsable dels seus actes davant Déu. Perquè una acció siga autènticament digna de l'home, ha de ser lliure i fruit d'una decisió presa en consciència. Ara bé, aquesta no és creadora de valors, perquè el que és bo i dolent per a l'home no ho decideix ell mateix. Així com el fet d'existir és quelcom que ens ha estat donat, Tampoc som nosaltres els qui decidim el que és bo o dolent. Déu ens ha creat per a donar-nos la vida eterna. I és bo el que ens condueix a eixe fi últim que consisteix en la felicitat plena i perfecta. I és dolent el que ens aparta d'ell. Gràcies a la consciència, podem percebre el bé i el mal en cada situació i decidir com hem d'obrar per aconseguir la meta a la qual Déu ens crida. La consciència percep uns principis que, encara que la fe ens ajuda a conèixer-los amb més claredat, tenen un valor universal, per la qual cosa tots els poden comprendre amb la llum natural de la raó. D'ells naixen les normes morals fonamentals. Heus ací alguns exemples. Tots tenim l'obligació moral de buscar la veritat, perquè només ella és el camí que condueix a la justícia i al bé. Tots hem d'actuar moguts pel desig de fer el bé i evitar el mal. Hem de seguir fidelment el que sabem que és just i recte. No podem fer el mal sabent-ho i desitjant-ho positivament. No hem de fer als altres el que no ens agradaria que ens feren a nosaltres mateixos. Els hem de tractar com ens agradaria que ens tractaren a nosaltres. Quan no actuem des d'aquests principis morals fonamentals, amb facilitat ens deixem arrossegar pels desitjos i interessos egoistes i la consciència va perdent la capacitat de discerniment moral. Certament, no sempre és fàcil actuar segons la pròpia consciència. En la decisió moral hi ha tres moments: percebre les normes morals fonamentals, aplicar-les a les circumstàncies concretes en les quals cadascun viu i prendre una decisió. Sovint es viuen situacions que dificulten la percepció del que és bo o dolent. Estem sotmesos a les influències de l'ambient cultural en el qual ens trobem. Molts pensen que el propi bé s'aconsegueix amb la realització dels desitjos que naixen del nostre interior. Les pressions que ens venen des de l'exterior també poden enfosquir el coneixement dels valors i portar-nos a l'error dels judicis morals. Ara bé, quan una persona actua amb rectitud de consciència, és a dir, buscant i desitjant fer el bé, encara que s'equivoque, no perd la seva dignitat. Perquè buscar els camins per a formar-se un judici moral és més digne de l'ésser humà que prescindir per la pregunta de la moralitat dels propis actes, que és un fet, malauradament, molt freqüent en el món en el qual ens trobem. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve, si Déu vol.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.